Arthur Bonaldo és el primer jugador de la plantilla que supera els 1.000 minuts jugats en partits oficials.
Hotel Suís, amb Adrián Arroyo.
Què tal, com esteu? Normalment acostuma a ser el porter el primer en passar aquesta barrera, però la Copa ha fet que l'alternativa de José Ortega a la porteria de Sa Pobla privi a Fuoli d'aquest privilegi. Simptomàtic, per això, que Bonaldo sigui el futbolista de la plantilla amb més minuts, ara mateix 1.010, concretament. Està sent fiable, regular, guanyador de duels aeris, bé en l'aspecte defensiu per no ser un central nat i amb bona sortida, sobretot, de pilota. Amb Kaiser són gairebé intocables a les alineacions de Ferran Costa i més amb les baixes de García Díe o d'un Genar, del qual en parlarem avui amb notícies fresques i positives. I clar, si a sobre li sumem el plus del gol, oli en un llum. Ja va marcar Olot en l'amistós de pretemporada, va enviar-la a la fusta contra l'Ospi, però el Pozuelo, a Torremolinos, en el dia dels 1.000 minuts, el va fer en partit de Lliga. El primer gol, no a pilota aturada, que n'hem tingut de penal o de falta directa, però sí d'estratègia d'aquest Sabadell 25-26, rematant un córner. I a més, serà parada nou. Vaja, que està en estat de gràcia el jugador de Paranà.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
I de seguida l'escoltarem gràcies a la feina al control de so del Toni González.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Que hi ha jornada de Champions de futbol masculí amb un plat principal avui al Liverpool-Madrid a les 9 a Anfield. A la mateixa hora, l'Atlético rep l'Unión Saint-Gilloise, belga, i també hi ha un PSG-Bayern. Segur que un o dos arlequinats que jo conec estaran atents d'aquest partit perquè els bavaresos són, juntament amb el Sabadell i l'Erzurumspor de Turquia, els únics de tota Europa que encara no han perdut cap partit. Ahir, per cert, empat sense gols al Tartiere entre l'Oviedo i l'Osasuna. El Girona es queda com a coent solitària a primera. A segona, Valladolid 2, Granada 1. Hi ha la Copa de la Reina de futbol femení. Avui partits de tercera ronda a les 7 del vespre els dos. València Espanyol i Osasuna Badalona Women. I aquí a l'Hotel Suís.
Es comenta la recepció.
Escoltarem no només a Bonaldo, també a Rubén Martínez. Tindrem concurs. Futbol juvenil amb Fran Rivera i amb l'empat del Mercantil, la derrota en el derbi femení a l'Olímpic, o futbol sala i atletisme.
L'actualitat de la primera ref.
Ahir al vespre era cessat Luis César al Nàstic fa res, 7 minuts. Cristóbal Parralo ha estat confirmat com a recanvi. També és oficial, a l'altre grup, l'arribada de l'exarlequinat Òscar Cano a la banqueta del Zamora. Es retrobarà allà fent tàndem amb un altre ex del Sabadell, Ramon Verdú. Els dos havien coincidit al Castellón. I dissabte el Real Murcia estrenarà el nou vídeo marcador gegant a l'estadi i també l'anell LED, coincidint justament en el duel contra el Nàstic, en el qual debutarà Cristóbal Parralo.
La notícia curiosa.
Sobretot trista, la d'avui. Mor un entrenador de la Lliga Sèrbia en ple partit. Mladen Zizovic, de 44 anys, tècnic bosnià del Radnički. Al minut 22 es va desplomar a la banqueta. Sobta perquè el joc es va reprendre sense ell. El van intentar reanimar, se'l van endur a l'hospital, però no van ser a temps de salvar-li la vida. I al minut 40, tot just 20 minutets després, la notícia va arribar al terreny de joc, amb gestos de desolació total i de commoció dels dos equips, del seu Radnički i del rival el Mladost. L'ex del Borac de Banja Luka feia només una setmana que dirigia aquest equip serbi.
De quin partit no estarem pendents?
Del Young Africans contra el KMC a la Tanzania League a partir de les 2, quan acabi avui l'hotel.
I a les xarxes socials.
L'exarlequinat Marc Fernández posant emoticones de 10, aquelles mans fent el gest, just en el moment que el Nàstic va anunciar la destitució de qui havia estat el seu entrenador l'any passat, Luis César San Pedro.
Avui celebra el seu aniversari.
L'exnedadora del club i sabadellenca Clàudia Dasca, i a més, avui a la intel·ligència artificial li preguntem què necessitaria el Sabadell per recuperar el seu lloc de prestigi al futbol femení.
El Sabadell va ser una referència als primers anys de la Lliga Femenina i necessita projecte, inversió base i visibilitat. No tant un cop de sort o un fitxatge estrella, sinó un pla a 5 o 10 anys que el reconnecti amb la seva història. Alguns punts claus per aconseguir-ho són un projecte esportiu sòlid i sostingut, una estructura tècnica professionalitzada, una aposta per la base, ambició esportiva realista amb un pla de creixement per etapes i no per ascendir ràpid, sinó consolidant cada categoria. També inversió i suport institucional.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Som-hi, va, mig quart de dues. Entrem en matèria. Avui, dia de tornada a la feina del Centre d'Esport Sabadell, dia per corroborar que mica en mica i que duri va buidant-se la infermeria Arlequinada, dia d'entrenament llarg, de vídeo, de tot una mica. El vestidor del Centre d'Esports, Sergi Garcés, què tal, com estàs?
Bona tarda.
Avui l'entrenament era el Josep Molins per estrenar la setmana, perquè recordem que veníem de dos dies consecutius de descans, i, per què no dir-ho, per començar a preparar el partit de divendres. Recordem, que tindrem ara horaris peculiars, dos partits seguits divendres a les 7 del vespre i el famós de diumenge a quarts de 9 de la nit contra el Sevilla Atlético. La setmana, de moment, comença amb bones notícies.
Sí, setmana curta, per allò de jugar, com dius, divendres i d'haver començat, d'haver-la encetat realment avui dimarts, però, per contra, res, hem començat amb bon peu i això no sempre és habitual, per tant, és bona notícia començar i arrencar per aquí. El fet de que la infermeria, de mica en mica, i tant de bo sigui de manera definitiva en breu, va buidant-se. Ja Molina, que ja treballa amb normalitat al 100% amb el grup, per tant, ara ja és una qüestió d'acabar d'agafar fa ritme i que també, per què no dir-ho, Ferran Costa vulgui confiar en el jove jugador de Calaf. I també bones notícies, perquè comencem a veure allò que es diu la llum al final del túnel, per Gerard Fornés, que ha començat, de fet, avui mateix a entrenar-se en part només, però alguns dels exercicis ja amb la resta dels seus companys. Per tant, amb aquest panorama, Adri, ja per lesió només ens queda fora del grup, continuant amb la seva particular recuperació, Carlos García Díez, que de fet va ser l'últim en caure, per tant, va sobre el timing previst, per dir-ho així, tot i que sempre diem el mateix. No hi ha un timing com a tal, perquè el club no informa des de ja la temporada passada, ni de fet de que hi hagi lesió. És a dir, sabem que està lesionat simplement perquè el tenim fora de combat i poca cosa més, però l'ex d'Unionistes, que és l'únic que ara mateix queda al 100% dins d'aquesta infermeria, per tant, 100% descartat també pel partit de divendres.
La teva veu va millor, no?, una mica?
O
no?
Va millorant.
A poc a poc. No sé si Carmelets o algun remei, no.
Qüestió de recuperació, que hagi marxat l'engripada.
23 en convocatòria, 100 partit a casa. Això no sé si pot afavorir que un dels dos, Jan o Genar, pugui fins i tot vestir-se de curt divendres. Potser és massa d'hora. I segurament no per jugar, però com a mínim poder veure'ls ja, no?, en dinàmica.
Jo crec que ja Molina. O sigui, sent un punt optimista per allò de que sí que ja té l'alta mèdica des de fa dies i que, com dic, ja està treballant amb normalitat amb la resta del grup, és cert que hem de creuar dits i tocar tot el que ens pugui portar sort, perquè és un jugador que, malauradament, l'hem vist molt, molt, molt en petites dosis, perquè sempre ha anat allò cavalcant partits amb lesions, i malauradament no l'hem pogut veure amb continuïtat, però ja et dic, jo si m'hagués d'arriscar, pensant que la setmana és curta i que Gennar tot just avui s'ha incorporat al grup, si he de ser optimista, pensaria en la possibilitat que ja Molina sigui un dels convocats per Ferran Costa de cara a la cita de divendres.
I mirant ja de reull, un Tarazona, no sé, potser som... estem caient aquí en una generalització, però banda vermell, estan arrencant bé, són aragonesos, és com un símil que un inconscientment sempre fa... un rival que segurament no tingui el cartell d'altres i, per tant, fins i tot sent divendres al vespre fa, no diré mandra, però sí que no és el partit en majúscules de la temporada. Hi ha similituds amb el partit contra el Teruel d'ara fa un meset, no?
Sí, pot recordar-ho i molt, perquè és que, a més, els dos han començat amb bon peu. És cert que els del Baix Aragó, molt millor, perquè estan ara mateix en aquesta zona noble de la classificació, fins i tot durant una estona van arribar a liderar, durant unes hores van ser el líder del grup segon de la Primera Federació.
Has vist el tuit de la primera primera federació o no?
Sí, de fa una estona. Sí, de com quedarien els emparellaments.
Fa patxoca,
no? Home, t'ho signo ara. Encara sí? que sigui creuar-nos amb el Real Madrid-Castilla...
No és dolenta del tot,
En una primera eliminatòria, però bé, queda tan recorregut que això cada setmana pots fer un quadre d'aquests i segurament et varia.
Bàsicament deia, després de superar un quart de la primera federació i si la temporada acabés avui, així seria la batalla per l'ascens. I surten Tenerife i Atlético Madrileño ascendint i llavors el quadre del Sabadell seria Sabadell-Castilla, una eliminatòria, i el guanyador d'aquesta s'enfrontaria a qui passi dalt, Avilés-Teruel, que són dues de les revelacions. A l'altra banda, doncs, hi hauria un Cartagena-Celta-Fortuna i un Racing de Ferrol a Europa. Ah, que és el típic que després d'això, d'aquí a uns mesos, recuperes aquest tuit i dius, no s'assembla absolutament...
O setmanes, no cal que vagi potser mesos.
Absolutament en res, però vaja. Avui què em portes, a Sabadell?
Doncs mira, porto una miqueta de Bonaldo i una conversa amb Rubén, però comencem pel brasiler, que va ser un dels protagonistes d'aquest últim partit, d'aquest últim empat del Sabadell davant el Juventud Torremolinos, un empat que ara l'equip és evident que vol fer bo, perquè venim de dos consecutius, el del Nàstic a casa i aquest de Torremolinos del passat cap de setmana, i com dèiem, on l'equip s'ha de fer fort és, sens dubte, l'estadi de la Nova Creu Alta. Recordem, encara no ha encaixat el Sabadell cap gol com a local a casa en aquestes 5 jornades. Per contra, només ha estat capaç de guanyar-ne un dels 5 partits que ha disputat. Per tant, uns números que podrien ser millors, perquè no dir-ho d'una altra manera. Uns números a casa on el Sabadell hauria de fer-se més fort, tot i que ha merescut segur amb els altres 4 empats. Potser fins i tot diria que el dia del Teruel és el que més igualat va estar. Va ser l'equip que millor va saber frenar el joc de l'equip de Ferran Costa, però en tot cas, pensant amb optimisme i pensant ja en aquesta pròxima cita, el que dèiem, mirar de fer bo davant d'un Sabadell que, tot i empatar dissabte, ho veníem repetint, va mereixer molt més, sobretot a la primera meitat, ja ho hem dit, va fer mèrits més que suficients per sumar els 3 punts, però com aquí no volem allò de capficar-nos, t'he portat part de la conversa que ahir vèiem al Tribuna Preferent amb el Pau Vitori, aquesta conversa amb Arthur Bonaldo. T'he rescatat alguns fragments, un d'ells del jugador de Palotina, destacant això, no? Que ara aquests empats consecutius, com es fan bons de veritat, és quan tornes a sumar de 3.
Al final valoramos el punto, nos queda este sabor amargo en plan de saber que hemos sido superiores, sobre todo la primera parte, como dices tú, que pudimos ahí haber penalizado más. Però bueno, és un punt fora de casa i hay que seguir así.
Un nou empat, el 7è en 10 jornades, que potser és un dels punts més negatius. És cert que sempre és important sumar, però en una lliga de 3 sempre diem que això et va llastrant, i de quina manera, el Sabadell, ara és parlar per parlar, però només amb un parell de bons resultats, fins i tot regalant-te 5 derrotes, si les vols, per tu, ara mateix seria líder. És d'aquelles casualitats o curiositats que té el futbol de la lliga de 3 punts. Però com diem, bona línia de treball, destaca Arthur Bonaldo en aquesta temporada, i com diem, ara toca només pensar ja en la victòria, en guanyar i en tornar-ho a fer a casa, on només s'ha sumat un triomf en 5 partits, com comentàvem, per donar-se una alegria i per donar una alegria també a l'afició.
Quan tu enganxes a victòria junto con y junto con empates, ahí sí es bueno, ¿no? Si tienes muchos empates y no ganas, al final no sumas tantos puntos. Pero si junto con los empates engancha más victorias, eso te da este plus, ¿no? De estar invicto, pero también sumando de 3. Es nuestro deseo. Al final hemos venido hoy aquí para ganar. Queríamos más 3, como siempre lo hacemos en casa. Pero bueno, hay que valorar también el punto.
I un Arthur Bonaldo que crida l'atenció perquè a mitjans gairebé de novembre, quan arribi el proper partit, és el futbolista que més minuts ha tingut aquesta temporada entre Lliga i Copa, en duels oficials. Hi ha una curiositat també per ser aquí. L'àrbitre li va cisar, li va treure 3 minutets, allò de l'etern debat entre el que va passar o el que va escriure l'àrbitre a l'acte, perquè realment ha jugat 10 minuts més afegits. L'àrbitre va apuntar el canvi 3 minuts abans del que tocava, l'únic dia que el van substituir. Però vaja, que sigui d'una manera o de l'altra, Sergi, és l'únic, i normalment acostumen a ser porters els que passen aquestes estadístiques, que ha passat ja la barrera dels 1.000 minuts.
Sí, sí, sí. Després, per nosaltres, de perdre's només 10 minuts d'aquests 900 que ja s'han portat disputats en Lliga, és evident que algú pensarà, només 900? Sí, sí, no contem els temps afegits, perquè si no sí que ens tornaríem bojos. Contem els 90 minuts clavats, però com diem, entre aquests 890 que segons Ràdio Sabadell ha disputat. Si li sumes que va completar el partit de Copa als 120 jugats en aquest cas a Sa Pobla, doncs sortirien aquests, treu-li 3 per ser justos amb el que diu l'acte oficial. És la referència, o una d'elles, a la línia defensiva del Sabadell, en una de les grans marques, dels grans registres que té el Sabadell, que és ara mateix la millor defensa de la Lliga. Recordem, només 4 gols encaixats en Lliga l'equip de Ferran Costa després de 10 jornades. Una defensa que és forta, que és potent, però que Arthur Bonaldo, en la línia del que venim escoltant també en les últimes setmanes per diferents jugadors arleguinats, deixa molt clar que això no significa que el plantejament del Sabadell sigui la d'un equip defensiu.
Yo creo que es fruto del trabajo desde pretemporada, de todo el equipo. Sí, es verdad que no somos solo un equipo que defiende bien, sino que generamos bastantes ocasiones. Hay momentos que el balón no entra por más o menos acierto, es normal, es fútbol. Pero no solo defensivamente se ve, pero se ve también que generamos bastantes ocasiones de gol. Entonces, es quedar en esta misma línea que estamos haciendo bien.
Doncs bé, ho estan fent en línies generals, en particular el cas d'Arthur Bonaldo, intocable pràcticament per Ferran Costa, sigui Copa, sigui Lliga, fent front a les baixes en una posició que ja li és molt natural, tot i que teòricament és un pivot, però s'ha acabat reconvertint ja com a central, guanyador de duels aeris i amb una bona sortida de pilota està sent estandard aquí al darrere i responsable en bona mesura dels números positius que comentàvem de la defensa del Sabadell. Per cert, Joaquín Lecina, fidel oient, enviava ara que el propi Arthur Bonaldo avui mateix apareixia en l'11 ideal de la categoria en algun que altre diari. L'altre prota, Sergi, Rubén.
Rubén va jugar res, pocs minutets, va sortir en el tram final del partit contra el Juventud Torremolinos, però com veníem de 4 dies fora de casa i ell sí que havia estat un dels protagonistes amb nom propi del partit de Copa a Sa Pobla, de fet, va provocar i va transformar el penal que va significar per molts minuts, o com a mínim per una estona, el 0-1 en el marcador del municipal de Sa Pobla. Hem volgut parlar amb ell de tot una mica, Adri, perquè estem davant d'una temporada, evidentment, en quant a números molt diferents de la temporada passada. Va ser un jugador determinant, tant amb David Català com amb David Movilla, el jugador menorquí. I aquest any, doncs, té aquest rol diferent, no? El famós avi, com li diuen els companys del vestidor per allò de ser el veterà, s'ha hagut d'adaptar, i la veritat és que s'adapta a les mil meravelles, les coses com són, aquest nou rol que li toca ser ara, doncs, un referent dins d'aquest vestidor, vetllar fins i tot pels joves, de que ningú no marxi de la bona via, i, com dic, de tot plegat, en parlàvem amb Rubén Martínez al final d'aquest partit, al Pozuelo davant el Juventud Torremolinos.
L'escoltem.
Rubén Martínez, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
S'acaben 4 dies aquí entre Bonhome i No Broma ja, de convivència, que han acabat, deia el míster, anàvem a per l'excel·lent, ens hem quedat amb el molt bé, perquè és que se'ns ha escapat viu un altre partit d'aquests fora de casa.
Sí, estic d'acord. Crec que avui hem estat superiors, la primera part crec que era per marxar amb un resultat molt més, no tan curt com era el 0-1, perquè hem tingut moltes ocasions, hem entrat molt bé al partit, sabíem que ho havíem de fer, i la segona crec que els primers 20-25 minuts ens ha costat bastant. No sé ben bé el per què, però bueno, ells ens han generat i ens han marcat el gol, però crec que hem tingut la capacitat, i mira que veníem d'una setmana on havíem jugat de pròrroga, d'acabar molt millor que ells, perquè estàs fora de casa, la gent apreta i hem aconseguit que no enganxar tant el públic i portar totes les sessions a l'àrea contrària.
Dèiem avui que és això, que si se li ha de retreure alguna cosa a l'equip, a banda d'aquesta sortida de la segona meitat, és que la primera, no et diré deixar resoldre el partit, però home, amb un avantatge que és que el 0-1 se'ns antojava, allò que diuen en castellà, molt curt realment pels mèrits que havia fet l'equip en els primers 45.
Això és que estem fent les coses molt bé, vull dir, si ja el que s'estem exigint és que només en 0-1 al descans, això és un mèrit de l'equip brutal. Crec que dins del vestidor som molt exigents, això ho veiem, i a millorar-ho. Llavors, pues, bueno, també satisfets, perquè un punt sempre s'ha de valorar, això és una carrera de 38 jornades, s'ha de valorar, però bueno, a fer-ho bo a casa aquest punt.
És precisament aquí, també li dèiem ara a Ferran Costa en roda de premsa, li dèiem, clar, potser el deure que té aquest equip, ja no dic amb l'afició, amb vosaltres mateixos, de fet, i amb tot en general, és això, no? També donar-vos una alegria a casa i tornar a sumar de 3, on l'equip està molt fort defensivament parlant, però en falta potser aquest plus que sí que està tenint, aquesta efectivitat que esteu trobant fora, us està costant més al temple.
Sí, però bueno, jo estic tranquil de que estem generant molt. Em preocuparia si no estiguessin generant, si no tinguessin bones sensacions, si no arribéssim a l'àrea contrària, però en aquest cas estem arribant molt. Llavors, crec que la gent, quan estem fent finalitzacions als entrenos i tot, finalitza molt bé. Llavors, és tenir aquest puntet de sort o d'encera en els últims metres que estic segur que arribarà.
Volia parlar amb tu d'aquests 4 dies, perquè venim de la Copa i venim de que Rubén vegi porteria. Això m'imagino que també, a títol molt personal, però llegia missatges que per xarxes socials que t'arribaven de dir és el premi també a aquest rol que t'està tocant com a mínim a les primeres 10 jornades de Lliga, de saber esperar el teu moment.
Sí, l'equip està molt bé, però bueno, jo estic treballant com sempre, crec que soc un currant que he passat per totes les categories i ho dic sempre, aquí estic per sumar, siguin 5, siguin 50 o sigui tot el partit. Em trobo bé, que és l'important, i estic molt content amb el grup. L'altre dia vaig tenir la sort de provocar el penal i d'encertar-ho després i treballar per sumar. Avui hem estat a prop i bueno, a treballar i a ficar-li les coses difícils al míster, que al final crec que tot el grup està treballant molt bé i estic molt content.
Com al final de la transmissió de Ràdio Sabadell ha estat una plorada general, no em puc estar de preguntar-te a tu també. Veníem d'un penal i avui imatges, mulla't fins on tu vulguis i el jardí és tot teu i entres o no hi entres. Explica'ns aquesta última jugada i com l'has viscut, perquè evidentment ets el protagonista directe.
Sí, bueno, ja sabeu que no sóc de generar polèmiques o de mullar-me en excés, però per mi és penal i l'he vist repetit. Sí que li ensenyo a l'àrbit perquè ha acabat amb sang el turmell, això ja és un indicatiu de que hi ha contacte, i jo, el que jo noto és que amb la dreta li dono i ell sí que fica la cama, no toca la pilota i llavors em dona el turmell. Per mi és penal, però bueno, tenen una feina complicada, difícil, sí que és veritat que amb això del VAR, o com es diu ara, a vegades no són les millors imatges com poden ser a futbol professional, però per mi ho era, sent el protagonista ho era i per això el reclamo, però bueno, ja et dic, a vegades et donen, a vegades no te'n donen, i avui pues, ens ha tocat que no es donessin, com el de la Copa, sí que ens el van donar.
Quan això ho vegi la gent ja haurem tornat a casa, però com estem aquí en directe et diré, amb ganes de tornar ja a casa, ara deia Ferran Costa, i de perdre'ns de vista, que ens portem molt bé, que ens ho hem passat bé dintre de que és feina, perquè evidentment al final no he estat aquí de vacances, aquí s'ha treballat en partits, en entrenaments, també una miqueta d'esbarjo, però com diem, amb ganes de que aquesta setmana tan especial, tan diferent, torni a la normalitat, i de veure a la gent de casa, m'imagino, també, no?
Sí que és veritat que aquestes coses uneixen el grup, vull dir, ens portem molt... Bueno, això es veu reflexat dintre del camp, però tenim un grup que ens portem molt bé, que estem units, i tu passes molt bé. Jo amb els joves pues, rius molt, i crec que això és de les coses que trobaràs més a faltar quan es vagi acabant. I a la família, pues sí, la trobes a faltar. Avui ha jugat el Leo pel matí i, bueno, els trobes a faltar, però ja saps que això és la feina i, bueno, una setmana que podíem haver acabat amb el pas de la Copa i els 3 punts, però bueno, un puntet que seguim, i ara anem a la nova Creu Alta a pas 3.
Doncs amb el molt bé, no amb l'excel·lència, que deia el mestre, però amb el molt bé, un excel·lent baix, vinga, va, per no dir un notable alt. Que vagi bé la tornada a casa, Rubén, merci.
Igualment, i moltes gràcies per sempre que esteu pendents.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Doncs una bona notícia, que torni a aparèixer la millor versió de Rubén. Demà, entrenament a la nova Creu Alta i després un altre dels vells roquers de la plantilla, el capi Sergio Cortés en roda de premsa. El partit, ja sabeu, divendres a les 7, des de 2:15 a la sintonia del Sabadell en joc. Han arribat aquí a l'estudi de Ràdio Sabadell el Pau Vitor i el Sergi Parc. Com esteu?
Hola.
Hola, hola.
És dimarts, és dia de joc, no sempre, però avui sí que coincidim tots. I, per tant, recordo marcadors, Pau Vitor 5... Garcés 1, Parc 0, per estrenar encara.
Segur?
Seguríssim. Això és l'únic que recordo. La resta de punts he de mirar, el tempteig, però el teu el tinc clar. Per entrenar, aquest no compta encara, eh? Recordeu que va passar que va eclipsar l'últim Sabadell Tarazona?
A casa. Sí, tant. I tant. A casa. Segur que no compta?
A casa o a fora?
A casa, a casa.
Home, sí. Home. Vols que t'ho digui en italià o...?
El dia dels guardacions, eh? Recordeu quin dia es va jugar de la setmana?
I tant.
Dia de la setmana.
Un dijous.
Molt bé. I l'hora?
No? Compta amb el punt.
3 o 4 de gener.
Què?
4, potser.
4 de gener, a les 7 de la tarda. O sigui que dijous a les 7, l'últim precedent, divendres a les 7 aquest, esperem que sense guardaixones ni històries... No, esperem, no, segur. Això era per entrenar, simplement, la memòria. Tinc dos jocs avui. El primer serà molt ràpid i relacionat amb jugadors de la primera plantilla. Són 15 en total i jo us he de dir dos equips on han estat i vosaltres heu d'endevinar, esbrinar qui és el jugador. M'enteneu, no, la dinàmica?
Tonell, perdona.
És que és impossible així. I, imagineu, per exemple, que jo dic Granollers i Terrassa, per dir alguna cosa. Doncs José Ortega. O sigui, jo us llenço dos equips.
Sí,
tu. Sí?
Jo és el primer que m'ha vingut al cap.
Vinga, va, 15 jugadors, eh?
15.
Començo amb... És molt ràpid, això.
Això com a, el primer que ho digui o...?
Sí, aneu per feina. Sou honestos. Dintre de tot sou honestos.
Pel següent, un pulsador.
Sí, el teníem, el teníem. Celta Fortuna i Oviedo Vetusta.
Mateo Ballina?
No.
Ballina compta o...?
No, l'és.
Ja, però vull dir...
Comptaria, però no.
Però de quina època són?
No, de l'actual plantilla.
Ah, de l'actual plantilla.
Hòstia, no us la jugueu, eh?
Kaiser.
No.
Aquí hem de donar un temps, eh?
Sí.
No. Passa, 15, ja està, tio. És igual, Bonaldo.
Ton Ripoll.
Ah, és veritat.
Hòstia.
Arenas de Guecho i Atlético Levante.
Kaiser.
Molt bé, Sergi Parc, primer puntet, agafa avantatge. Molt bé. Espanyol B i Ospi.
Que van junts o què? Aquí piquen de mans.
Fa il·lusió que assumi el primer punt de la temporada.
No.
Espanyol B i Ospi.
Va guanyant, pot ser mal primer punt, no?
És impossible. El Galliner, va, baixem. Ospi i Espanyol B.
Només un?
Héctor Simón.
I dale. Actuals.
Hòstia, no ho sé. Priego.
Gennard Fornés.
Correcte, Gennard Fornés.
Molt bé. Va, apreta. Ja t'estan
empatant. Aquest punt, junts, té un punt de trampa. Santanyí.
Més?
Santanyí i Recreativo de Huelva.
Miguelete.
Molt bé. Santanyí era el filial de l'Atlètic Balears i tenia fitxa de Santanyí.
El Sergi i jo podríem...
No fem un.
Fer una
no,
fusió.
És que no fem un.
I seria nosaltres dos contra Vituri.
Perfecte, compro 0 del Sergi i 2 teus.
No, ja per sempre més en aquests concursos.
Alzira i Tudelano. Jo pensava que seria ràpid.
Sí, són actuals.
No, ràpid són.
Jugadors actuals. Hòstia. Molt bé. Hòstia.
Espavilar. Sí, he d'espavilar perquè aquest...
2-2-0. Premià i Alcoyano.
Premià i Alcoyano. Hòstia.
Priego.
No.
Ui.
Rubén Martínez.
Sí.
Hòstia.
Sí, senyor. Hòstia. Vitoria agafa avantatge. 3-2.
Va jugar al Premià.
Sí, Rubén. A l'inici de la seva carrera.
Mola,
Terrassa i València Mestalla.
Aquí hi ha més d'un candidat, eh?
Només hi ha un.
Va, digueu, si no disparo jo sempre.
Si no, passaria.
Digues un, home.
Dic Carlos García.
Pues la clava.
No, sabia que havia jugat al Terrassa.
Us passa per no parlar. 4 punts del Vitor i dieu noms, a veure què.
Què fa Carlos García jugant al Terrassa?
Vilafranca i Real Murcia.
Mira, aquí ja hagués dit Ton Ripoll, però no. Es vol repetir o...? Si és Ton Ripoll?
És Ton Ripoll, és l'únic que ha jugat allà.
Clar, és que el Real Murcia havia jugat Ton Ripoll.
5 punts pel Vitor i que agafa avantatge, ja com sempre.
És que no dius ni una.
Ja està liquidat.
Inter,
que no aquí.
Inter Madrid i Numancia.
Sí, amb Ronaldo.
Anat ràpid. Bé, 5-3, va.
Sí se puede.
Algeciras i Cerdanyola.
Home, hem jugat fa poc. Penseu en els ex.
Només hi havia dos.
I no s'escudero amb l'altre.
Crec que no l'és, però Priego?
No.
Ui, ha fet amb el cap com que anava a donar la raó i tot, eh? L'altre ja està...
No, no sé.
No, clar. Hosti, López Pinto.
L'ha dit, però no val. Palencia i Compostela. Recordeu, aneu 5-3-0.
Palencia i Compostela.
En P, Palencia.
Sí,
Palencia i Compostela. A veure si digues algun, sisplau.
És tan fàcil comprovar algun jugador
d'actual. Qui ha anat al Compost?
Però amb algun home.
Sergi Segura.
No.
Ui, mentirada, eh?
Era, però no era.
Pff, no sé. Còstia.
No.
Aquesta és la resposta.
Passivitat. Escudero era. Leganés.
Ho he provat.
Leganés i Pozuelo de Alarcón.
Sergi Segura, aquest sí.
Vale, sis... En queden tres que els hauria de fer el par perquè no sigui un nou punt.
Va fer
que
Xiva Mal.
Girona, B i Terrassa.
Joel Priego.
Ha guanyat el Vituri. I per les escombraries, Melilla i Alicante.
Ja no participo, m'és igual. No.
Pues com no participis tu, ens quedem en blanc aquí tota l'estona. O sigui...
Què has dit? Melilla i...
Alicante.
Aquí va estar Melilla, aquí ha estat a Melilla, la d'aquí.
Còstia.
No. Dues... Còstia, va ser...
alguna sortirà. Va. No ho sé.
Una pista, ja l'hem dit, és la segona vegada que el trec.
Melilla i...
Alicante.
Rubén
Martínez, sí senyor.
Rubén ha estat a Melilla.
Sí, i l'última. Burgos i Cornellà.
Javi López Pinto.
No.
No,
López Pinto no ha estat al Cornellà, no?
Com que no ha estat al Cornellà?
Es pot impugnar.
Canvi de presentador.
No, canvi de presentador.
Sí, s'ha d'impugnar
no
aquest concurs.
No,
clar que ha estat al Cornellà, López Pinto.
Hòstia.
En tot cas...
És un altre.
Sí, sí, no cal que ho busquis. Clar, si surt del Cornellà, López Pinto.
Va arribar a debutar un partit amb el Cornellà, t'ho compro.
Home, clar.
Només faltaria. Era com si no era el jugador que dèiem, eh? Hi havia un altre. O sigui, a veure, va jugar al juvenil del Cornellà i un partit al Cornellà. O sigui,
com diria Roger Benet, error meu.
Error meu, correcte. Quin era l'altre?
López Pinto.
Sergio Cortés,
sí, sí. I tant.
Què? Guardem el segon per un altre dia o anem ràpid?
No.
És l'incògnit.
Incògnit, per la setmana que ve.
Per la setmana que ve.
No!
Home, sí.
Va molt ràpid.
No.
I a més està mirant amb mirada de el que té altres coses ara, eh? Té gravació. Doncs ho deixem aquí, puntet pel Vituri.
Molt bé.
Vinga
Vituri, ja m'ho passis.
Injust, ja impugnarem.
Va bé, perquè així la feina no l'he de refer, perquè ja és guardar. Correcte. Aquest per al calaix de la setmana que ve. Fins ara!
Adéu!
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
I més enllà de l'actualitat esportiva, ja es coneixen els guanyadors de la segona edició dels Relats Literaris, organitzada pel propi Sabadell. Aquest any amb dues categories, la júnior, menors de 18 anys, i la sènior, per més de 18. A la primera, Andrés Valverde va ser el guanyador dels joves, mentre que a la segona el premi ha estat per Josep Asensio. El tertulià de Ràdio Sabadell explica què ha volgut relatar a l'obra guardonada.
Gent que no s'atreveix, no? Aquells nens, sobretot nens, nois, que estan al marge de qualsevol penya i tot això, que volen d'alguna manera entrar en el grup, no? I els hi costa, i això ho he vist tantes vegades, al final m'he inventat una història d'un nen que aconsegueix poder entrar gràcies a aquesta pilota que li arriba de miracle, no? Perquè és com un miracle, no? Amb els anys que porten en el camp, crec que una sola vegada he agafat una pilota de que venia del camp.
Una segona edició que ha estat un èxit de convocatòria i que pels organitzadors i també pel jurat del premi és una de les iniciatives que més uneixen els arlequinats i arlequinades, més enllà del futbol, amb gent per ser al jurat com el propi Alberto Etjogo, més mediàtic gairebé impossible. En parla un dels membres del jurat, el David Caparrós.
Relats que són emotius, que vol dir que la gent no només pensa en el Sabadell, sinó pensa en... mostrar un sentiment cap al Sabadell, i això és molt bonic. A la part de pertinença, som una família, som pocs, no? Però benvinguts, no? I clar, és obvi que seria millor que l'estadi estigui ple, no? Però el que sí que val la pena aprofitar la part, diguem-ne, si hi ha una part positiva de tenir l'estadi encara més aviat buit, és que l'hem d'omplir gent com aquesta, gent que vingui a animar el Sabadell, no vingui a veure a guanyar el Sabadell.
I ara que parlàvem de l'estadi, encara un últim apunt de futbol i en certa manera relacionat amb el Sabadell, perquè el govern de la Generalitat vol confirmar durant el dia d'avui on es jugarà finalment aquest amistós Catalunya-Palestina que comentàvem ahir, que escoltàvem en declaracions a RAC1 amb el sabadellenc col·leguer Preses, que s'ha de disputar el dimarts 18 de novembre, però que encara, a falta de res, de dues setmanes, no té estadi, no té lloc confirmat. Relacionat amb Sabadell, perquè després que ahir es descartés l'opció de l'estadi olímpic Lluís Companys a Montjuïc, a Barcelona, va aparèixer aquesta possibilitat de la nova Creu Alta com a alternativa. Doncs bé, com us hem avançat des de fa ja una bona estona, avui, aquest dimarts, dimarts, aquesta opció ha quedat del tot descartada aquest matí a primera hora. Així doncs, a l'espera, només queda recordar què deia ahir el conseller d'Esports de la Generalitat, Berni Álvarez, al voltant precisament d'aquesta circumstància de si perilla o no el partit i, sobretot, on carai s'ha de jugar.
Jo demà espero que es pugui ja definitivament dir l'escenari del partit, perquè el dia 18 està tancat i tots tenim ganes de fer el partit es farà i volem que sigui un èxit. Això és el que està per damunt de tot. Hem tingut oferiments de ciutats per fer-ho, valorar el que volem és que l'estadi estigui ple, sigui on sigui, que sigui un èxit, que evidentment la involucració de tothom sigui màxima.
Hi ha ciutats que s'han ofert, una d'elles no és Sabadell. Per si hi ha algun dubte, més aviat ha estat a la inversa. A Sabadell li han ofert el poder acollir aquest partit i l'opció ha quedat descartada, però no perquè Sabadell hagi demanat poder ser l'escenari d'aquest Catalunya-Palestina. En tot cas, restem a l'espera i, mentrestant, recordem el que ja dèiem ahir, actualitzem la xifra perquè el partit que tres dies abans es jugarà a Sant Mamés entre Euskadi i Palestina, el que té fer les coses, allò, sabent amb temps, dia, hora, lloc, etc. Més de 40.000 entrades ja venudes i aquí a l'espera encara d'estadi.
Benvolgut professional, que el teu client vulgui finestres a mida que s'ajustin a les seves necessitats és una bona idea. Si a més suposen un estalvi energètic al seu habitatge, és encara millor. I per això a Obramat t'oferim finestres a mida de PVC i alumini que s'adapten a qualsevol reforma, a més del millor assessorament professional per ajudar-te. On compren els professionals? Obramat.
En Correos hi confies perquè t'arribin les coses importants i en AXA hi confies perquè et protegeixi. Ara AXA i Correos s'uneixen per portar-te la protecció siguis on siguis. Contracta les assegurances d'AXA a la teva oficina de Correos i et podràs emportar una targeta Correos de prepagament de 30 euros o un descompte amb salut. Consulta en les bases a correos.es. Allà on hi ha Correos, AXA et protegeix.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Hotel Suís, d'una a dues, a Ràdio Sabadell.
Vint minutets queden encara de programa. Avui, dimarts 4 de novembre, parlem de més futbol. Ara futbol juvenil. El juvenil A del Centre d'Esports ha escalat posicions a la divisió d'honor i és sisè a 3 punts de la Copa just abans de visitar dissabte un Constància d'Inca que encara no ha guanyat. En l'últim partit, els de Juanjo Roldán van remuntar un 0-1 davant del Cornellà, aprofitant la superioritat numèrica. A partir del quart d'hora de la represa, Samu Bauló, Fran Rivera i Joan Forner van capgirar el marcador fins al 3-1 final. L'autor del segon gol explica així el canvi de xip que van fer.
No va començar com ens hagués agradat, ens van sentir molt còmodes i bueno, arran d'això, doncs es fiquen un gol en contra, al minut 10 més o menys, i bueno, doncs no va ser fins al minut 40 que Cornellà rep una targeta vermella i l'equip doncs, té un canvi de xip per fer una segona part on, bueno, on sí que sortiria amb una identitat diferent i que ens defineix bastant, que és aquest caràcter que té l'equip i bueno, que demostra en aquestes situacions i les nostres ganes de guanyar.
Un Fran Rivera, que ara fa 11 mesos, va debutar, si recordeu, amb el primer equip al desembre i que forma part del projecte Lino. Això sí, des d'aleshores ha hagut de passar per un autèntic malson amb una lesió greu al fèmur, després la típica lesió muscular després d'un llarg període d'inactivitat i un mal tràngol que per sort ja ha superat des de fa algunes setmanes ja en dinàmica del seu equip, del juvenil, i a més de quina manera. Només cal entrar a radiosabadell.fm per veure el golaç que va marcar el momentani 2-1 contra el Cornellà. Així ho valora la jove promesa sabadellenca.
Teníem més ganes que ningú de tornar. Han sigut bastant dures. No ho porto molt bé, està fora del camp, però bueno, sí, tenia més ganes que ningú de tornar i molt feliç. Sempre content per poder ajudar l'equip amb un gol i més a un partit així que demanava fer una passa endavant i bueno, sempre és molt bonic també fer-ho a casa, davant dels teus amics i la teva família.
Doncs nosaltres que ens n'alegrem d'aquest retorn d'una de les joves promeses del Sabadell, de Fran Rivera. Un grau per sota, a la Lliga Nacional Juvenil, el Mercantil va desaprofitar un fulgurant inici contra el Cornellà, precisament, però el B, el Juvenil B. Al minut 13 ja guanyaven els blaugranes per 2-0 amb els gols d'Iker Gutiérrez i de Jairo Sánchez, però el rival va igualar el partit i va tenir opcions d'acabar capgirant-lo. Era el segon duel seguit, el Joan Murtró, i amb el 4-6 sumat, el Mercantil surt del descens i és desè ara mateix, només un punt per sobre del perill, i a 7 del Badalona, que és qui tanca l'ascens. Després d'aquest enfrontament, a Raona Marinals, vam conversar una estona amb el tècnic mercantilista. Arnau Bassaganya, entrenador del Mercantil, què tal, com estàs?
Molt bé, bona tarda.
M'imagino que el regús a casa, després de començar el partit de manera tan fulgurant, amb un 2-0 tan ràpid, veure que volen dos punts no pot ser positiu, no?
Sí, a veure, òbviament, pues, no és el que volíem, tal com s'havia posat el partit, però bueno, no perdem, puntuem dos jornades consecutives, que crec que era important per la dinàmica que portàvem amb els 5 primers partits, així que, bueno, traiem sempre coses positives.
Partit molt obert, no?, ple d'alternatives, no sé si fins i tot massa obert, no sé si com a entrenador hi ha hagut, sobretot a la primera meitat, una estona que era com nades i vingudes.
Sí, la veritat que això és incontrolable, quan s'obren tant els partits i els jugadors passen els minuts i comença a aparèixer la fatiga, pues, comencen a obrir-se espais. No és el que volem, perquè no és el que nosaltres juguem i plantegem, però bueno, tenim jugadors per fer-ho també i bueno, crec que hem tingut diverses ocasions també per bueno, pues, emportar-nos la victòria. No ha pogut ser, però bueno, content pel punt.
En l'aspecte mental, m'imagino que començar 2-0 després d'un inici complicat de temporada, veníeu de guanyar l'últim partit, la possibilitat de tenir el 6-6 a casa seguit era com tan llaminera que després el jugador, m'imagino que dins del camp, va veient com et retallen distàncies i li vas donant voltes a l'aspecte psicològic, no?
Sí, òbviament, quan tu vas 2-0 i el partit acaba 2-2, mica en mica, quan passen els minuts, al jugador li entra aquesta por, no? Però bueno, tenim que treballar aquesta confiança mental, aquest aspecte que ells siguin forts als 90 minuts, perquè sempre pot passar qualsevol cosa.
4-6 igualment, després d'un calendari fotut. Ara toca Olot i després d'un aterratge, ara que han passat ja unes quantes setmanes, uns quants mesos, t'anava a preguntar, en general, com esteu com a bloc, com a equip, com a cos tècnic nou?
Bueno, pues la veritat que molt bé. El club és espectacular, ens han acollit superbé. Sí que és veritat que vam tindre, pues, això, els primers 5 partits eren complicats, era un calendari complicat. Crec que vam fer el que teníem que fer. Podíem haver fet algun punt més, però bueno, la veritat que content amb l'equip, amb el club i amb el cos tècnic.
La sensació dels dos avui podia ser la mateixa. Ells, és veritat que són juvenil bé, però al final aquella sensació de dir hem tingut una mica de turbulències en el tram inicial, no? I avui pot ser el dia.
Sí, òbviament que guanyant avui, pues, reafirmava una mica, no?, aquest canvi de dinàmica i tindre, pues, això, els 6 punts a casa, però crec que és tot positiu, continuem sumant, que és important, i fent camí.
Arnau, gràcies i sort a Olot.
Merci, gràcies.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
I per tancar el bloc futbolístic, 2:15, el derbi femení. Avui que li preguntàvem al sumari, a la intel·ligència artificial sobre futbol femení, hem de parlar malauradament d'una derrota. El Sabadell va tornar de 8 de l'Olímpic, el Terrassa es va adjudicar aquest derbi vallesà de la preferent femenina per 2-1, gràcies a un doblet de Carla Sánchez. L'equip, per cert, dirigit per un ex-arlequinat, Issam El Azouzi, va marxar al descans guanyant per 2-0 i després va haver-hi reacció arlequinada, però que no va obtenir el premi desitjat. Per aquest ordre, Santi Fernández, el tècnic arlequinat, i la jugadora Mireia Andrés lamenten una primera part que, al capdavall, els va acabar condemnant.
Creo que nos ha pesado un poco una primera parte no excesivamente buena. No hemos estado acertadas, y al final ese 2-0 al descanso nos condiciona un poco para la segunda. En la segunda nada que reprochar al equipo, todo lo contrario, se han vaciado, se han partido el alma y hemos tenido ocasiones para empatar, incluso para poder meter algún gol más, pero no ha entrado. Al final, orgulloso, muy orgulloso de las jugadoras.
El partit en la primera part sí que ens hem vist superades una mica amb les pilotes en llarg, que a dalt eren molt més ràpides. I la segona part, doncs, hem sortit a intentar remuntar el partit i jo crec que hem fet tot el que depenia de nosaltres per poder, però la pilota no ha acabat entrant, però molt orgullosa de la segona part i de com hem competit aquest partit.
Eren declaracions de tots dos a Futbol Català. L'equip de Fernández és ara vuitè, amb 10 punts, dels mateixos que tenia abans d'anar cap a l'Olímpic, a un de la zona noble d'aquesta preferent femenina, i per contra el Terrassa, que es consolida a la part alta, és quart. Aquesta setmana, per cert, duel directe. Les arlequinades rebran la penya blanquiblava a la Roca, equip amb el qual estan empatades a punt. El partit serà dissabte a 6:45 de la tarda a Olímpia.
Hotel Suís. De dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
I en el bloc poliesportiu, avui tenim futbol sala i també atletisme. Arrenquem per aquí perquè a Ràdio Sabadell hem estrenat un nou espai en els últims dies, el Podi, una secció on els clubs esportius de la ciutat parlaran de les claus de present i sobretot de futur. I el tret de sortida l'ha donat la Joventut Atlètica Sabadell, i el programa el podeu recuperar íntegre, complet, al Fils de Ciutat, al podcast a radiosabadell.fm i també en vídeo al nostre canal de YouTube. A l'Hotel Suís ho aprofitem per fer-ne un tastet, un resum, amb els principals punts clau d'aquesta entrevista amb el Jordi Molins, el president de la JAS, de la Joventut Atlètica Sabadell. És un reportatge amb les veus de la Laura Frías i del Sergi Parc.
La JAS viu un dels moments més dolços pel que fa a com de plenes estan les pistes en el dia a dia i fins i tot també en l'aspecte competitiu. Alhora es troba l'època de transició des que ens va deixar el mític Pep Molins i té molt camí per recórrer per fer un pas decidit cap al pròxim nivell.
L'escola de la JAS més plena que mai.
Així ho ha dit el mateix Jordi Molins, literalment. Les pistes ja comencen a quedar petites.
Estem en situació de rècords, diguéssim. Sí, tenim molta demanda. Això ens porta a doblar alguna sessió. És a dir, necessitem doblar grups, necessitem més entrenadors. Per tant, per una part, ens genera aquesta necessitat de tenir, utilitzar més espais, perquè el que no farem és reduir la qualitat dels grups. És a dir, els nens necessiten entrenar amb un cert nombre per cada entrenador es pugui tenir ben controlats i ensenyar-los bé. Per tant, això ho mantenim, però sí que estem incorporant nous monitors, que la majoria o tots són atletes de la JAS o gent de la JAS, que fa aquest paper també de monitors.
El repte de retenir el talent.
La JAS, amb atletes com Roger Martínez, Max Peula o Fatou Diallo, comença a treure el cap en competicions d'edats avançades. La gran dificultat és evitar que les joies formades a l'entitat marxin, però d'altra banda, Molins afirma això.
Una cosa que potser no havia passat últimament amb la JAS i que està passant ara, i que és també conseqüència lògica de que anem consolidant un bon equip, doncs comencem a tenir demanda de gent de fora de Sabadell que vol venir a la JAS, no? Jo vull córrer amb vosaltres perquè m'agrada poder entrenar amb vosaltres, m'agrada com entreneu, m'agrada el club, m'agrada, veig que és un club en projecció. Per tant, també estan venint atletes de fora en aquest moment a la JAS. Però sí que el nucli és de nanos que estan pujant des de petits a la JAS, i a més diria que això és l'ADN de la JAS, no? Això no ho abandonarem. Mai deixarem de ser un club que no tinguem el 80-90% d'atletes que venen del nostre club.
La transició cap a una entitat més professional.
És la prioritat de la JAS, el camí cap a la professionalització per passar a un nou nivell.
Ja tenim molt ben professionalitzat tota la part de tècnica, entrenadors, monitors, tot això, i ara anem per la part més de gestió i executiva. La gestió administrativa està professionalitzada, però necessitem ja un gestor o un executiu que també de forma professionalitzada, doncs, sigui capaç de dirigir el club, no des del punt de vista d'una junta directiva, que això sempre hi serà, sinó des d'una vertent més professional, capaç de avançar amb tots aquests aspectes que d'alguna forma estàvem mencionant, no? Sponsoritzacions, gestió més eficient dels nostres recursos, tot plegat.
El llegat del Pep Molins i la presidència del Jordi Molins.
En certa manera, la JAS viu una nova etapa des de fa poc, concretament des que el Pep Molins, pare del Jordi, ens va deixar.
El meu pare va jugar un paper crucial, la Jazz no existiria sense ell, però també és veritat que va frenar d'alguna forma el fet que ell tingués aquesta capacitat i aquesta energia i aquestes ganes i aquesta obsessió en el sentit positiu de treballar per la Jazz i per Sabadell. Ell sempre, atletisme i Sabadell era una cosa que s'unia a la Jazz per ell era Sabadell. Llavors, això també va fer que doncs, potser no hi hagués aquest relleu, o que ha tardat més del compte, i a vegades això passa a moltes entitats i a nosaltres ens ha passat una mica també.
Ara el Jordi compagina el paper de president de la Jazz amb el de vicepresident de la Federació Catalana. Atenció a les seves paraules més sinceres.
Sempre dic que en el meu ADN no, jo em miro i no veig allò que posi que haig de ser president de la Jazz. O sigui, quan va faltar el meu pare, tothom em va mirar a mi. Jo hagués... No tinc cap necessitat vital de ser president de la Jazz. I m'agradaria que... O sigui, estic bé sent president de la Jazz i és un honor ser-ho, però no em faria res que algú em digui Jordi, compta amb mi i si d'aquí 3 o 4 anys, quan tu hagis fet un mandat, doncs necessites que algú et substitueixi. Jo hi seré, doncs a mi m'encantaria.
La saga dels Molins continua.
El cognom de Molins continua i continuarà ben lligat a l'entitat. Els fills del Jordi tenen un futur prometedor. Així ho estan demostrant el Martí, l'Ingrid i sobretot el Pol. Aquí ara tenim a Illinois estudiant i competint.
Si vols guanyar, has de voler fer-ho, has d'anar a buscar. Tu no pots esperar a veure que els altres vagin caient i després guanyar-te. No, tu has d'anar a buscar. I el Pol és així. Llavors, i ell està fent molt bones marques fins al punt que a l'últim cross, el segon que va fer, ja és el segon del seu equip. Del seu equip de cross ja és el segon, quan ell en realitat està aquí per ajudar-los, però no és part d'aquest equip. Per tant, està fent una progressió molt important.
L'Hotel Suís obre les portes a l'esport de Sabadell.
Doncs un bon termòmetre per saber com estan les entitats esportives de Sabadell. Atents també a aquesta secció del podi amb el Sergi Parc. Acabem avui amb futbol sala i amb el Natació Sabadell així d'entrada, que retalla distàncies amb la part alta després de guanyar a l'Hospitalet per 3-4. Partit a batzegades a la pista del Vellsport amb un 0-3 de sortida del club, respost per part riberenca amb 3 gols seguits i ja amb 3-3 al marcador, Raúl Martín va fer l'últim gol d'un partit que ell mateix defineix com atractiu i maco de veure.
Hem notat un partit doncs, molt, molt complet, hem fet un bon partit dels dos equips, hem competit fins al final i realment s'ha vist, no sé, per l'espectador jo crec que ha sigut un partit molt, bueno, molt equilibrat i que al final doncs, mira, ha caigut de la nostra banda i agraït que bueno, hem sumat 3 punts fora de casa, que sempre són importants.
En Lliga no perden des de la jornada 2, de fet acumulaven 2 empats, els 2 4-4 seguits, i l'equip de Jordi Marín és 8è ara, amb 12 punts, un per sota de l'últim rival i a 2 de la zona playoff. Per contra, el pròxim rival, el Montesión mallorquí, és penúltim amb només 3 punts. El Natació Sabadell, això sí, s'ha acostumat a ser un equip irregular, un equip de ratxes, com comenta Raúl Martín. No era el primer cop que li aixecaven un 3-0, tot i que li estan posant remei.
Ja no és la primera ni la segona ni la tercera vegada que anem guanyant 3-0 i finalment aconsegueixen empatar, no? A Copa del Rei amb el Mataró va passar gairebé el mateix, l'únic que, bueno, del 3-3 vam passar el 4-2 i no es va tornar a repetir. Avui ha tornat a passar el mateix, però crec que l'equip a poc comença a saber competir en moments importants, com pot ser aquest, no? A calmar-se una miqueta en moments importants, posar cap i no cor, que a vegades ha sortit creu.
A tercera, l'Escola Pia no jugava, reprendrà la Lliga aquesta setmana a Cerdanyola. I per la seva part, el futbol sala Sabadell femení va perdre el duel de recentment ascendits a segona divisió. El Mataró es va imposar 1-3 a Calbalsac, remuntant el gol arlequinat que havia signat primer Sara Mestre. Les mataronines van capgirar aquest marcador en un tancar i obrir d'ulls i el tècnic de les creuatenques, Xavi Muñoz, lamenta no haver pogut aguantar el resultat favorable més temps.
Si haguéssim aguantat l'empat, mira, encara haguéssim pogut potser treure alguna cosa positiva perquè l'empat anímicament ens ha desmuntat. Evidentment, físicament no hem pogut aguantar tot el partit, elles estan més fortes no és que estiguin més fortes individualment que nosaltres, sinó que tenen la plantilla més llarga que nosaltres i podien tenir un ritme molt alt tot el partit, tota l'estona. Si haguéssim aguantat a l'1-0, elles haguessin pogut arriscar, ens haguessin posat tancat potser per davant, anímicament haguéssim estat bé, i s'ha donat aquí la tormenta perfecta.
Tots els gols van arribar ben entrada a la segona meitat i ja quan el futbol sala Sabadell femení jugava de 5, va encaixar 1-3 definitiu amb un gol de la portera del Mataró. Al final, una derrota dolorosa contra un equip que les arlequinades havien vençut la temporada passada a la Divisió d'Honor catalana i també havien superat a la classificació.
El fet que estiguin a plata no és que hagi sigut, mira, estan aquí, s'han colat, no. Ells tenen un equip, una plantilla per jugar a plata. També els resultats que elles han fet ha sigut ajustat, els ha caigut també cap a elles el resultat positiu i vulguis que no, els han animat. Nosaltres hem tingut a l'inversa, nosaltres vam començar a puntuar, sí, la cinquena o sisena jornada, tot i fer bons partits, però no puntuàvem. Vulguis que no, la dinàmica era més negativa. Jo crec que aquestes són dinàmiques i longitud de plantilla.
És la tercera derrota en 4 partits a casa de les de Xavi Muñoz, que es queden ara quartes per la cua. I, per cert, una última hora, tot i que era un secret a veus, la Federació Espanyola de Futbol ha confirmat quan serà el sorteig de la segona eliminatòria de la Copa del Rei, en el qual entra el Sabadell, segurament per jugar a casa contra un segona divisió, a la 1 del dimarts dia 11 de novembre. Per tant, d'aquí a una setmaneta estarem aquí, a l'Hotel Suís, pendents de les Rozas, de la Ciutat del Futbol, per saber amb qui queda aparellat el centre d'esports. Això dimarts que ve, no s'ha confirmat encara la distribució de la proximitat geogràfica ni possibles rivals. De cara a demà, a la 1, escoltarem a Sergio Cortés, el capità del centre d'esports, que parla en roda de premsa. Tindrem bàsquet. Anirem a l'estranger, per cert, amb aquesta secció cada 15 dies buscant exarlequinats que han fet les maletes i han marxat fora de casa. També una mica de voleibol i demà és dia de partit de waterpolo femení de l'Astalpool Natació Sabadell contra el Mataró. Això demà a la 1, ara només em queda recollir els estris que tinc per aquí a l'estudi, donar-li pas als companys informatius i al Pere Gallifa, que és qui presenta el Notícies Migdia, i enviar-vos a tots una abraçada del Toni González, que ha estat a les vies de so per recuperar aquest programa, o els que vulgueu podeu anar al podcast a radiosabadell.fm. Que vagi bé aquest dimarts. Adéu-siau.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.